Radio Astel.
Normalment, amb aquesta secció dels dilluns amb en Pau Gascó, Bona Teca, a mi em fa venir molta gana, ja ho sabeu, perquè si ens heu escoltat doncs alguna vegada ja ho sabreu. Però avui serà complicat, Pau Gascó. Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè no sé si ho saps, però venim tots d'una calçotada.
Per això porto la mascarilla, en ticàs.
Oh, que dolent. No és veritat. No és veritat.
La Vanessa està aquí per cerciorar que no.
De que no la porto. Bueno, estem en un estudi bastant tancadets, doncs, eh? Però bueno.
Per saber... Avui. Per
veure,
saber
què,
de què parlarem avui, et demano, Mercè, que agafis el calendari. El tens?
Va, agafo el del mòbil.
Vinga, doncs, perfecte. Vinga. Comencem. Quan és... Comencem.
Va.
Avui les músiques del programa guanyen molt de caché, eh?
Perquè no l'has estrellat tu.
Vale, comencem amb el calendari. Tenim, quan és la primera lluna plena després de l'equinoci de primavera? L'equinoci de primavera...
Això ho preguntes
més o menys...
a mi?
Sí, clar. És més o menys el 21 de març. Pot ser 21, 20, 21 de març. Quina és la primera lluna plena? No tenim, no? Doncs és el 25 de març.
Molt bé.
Val? Tenim aquesta dada. Doncs el primer diumenge després d'aquesta data serà el diumenge de resurrecció, val? Pasqua, el 31 de març. Vale? Encara no hem acabat. Ara restem 40 dies, però no es poden comptar els diumenges. O per fer-ho fàcil, les 7 setmanes de la Quaresma, que a l'escola, no sé si ho recordeu, representàvem la figura
Mala
de la
vella
Quaresma, amb les 7 potes, que anàvem arrencant una pota cada setmana.
Sí.
Val, doncs tenim el 31 de març, tirem 7 setmanes endarrere, i on arribem? Si tens el calendari i has estat seguint...
14...
El 14 de febrer. Exacte! Menys mal que no has llegit, el guió. Eh? Dimecres. Aquest dimecres tenim... el 14 de febrer és el dimecres de la setmana vinent, que serà el dimecres de cendra. Vol dir que aquesta setmana que comença...
Home, doncs claríssim. La... No? Digue-ho tu perquè no...
Ja... El carnaval! I si parlem de carnestoltes... Si parlem
de jo sempre... Gràcies per explicar-ho, perquè sempre em faig un enrenou de... ara que deies tu, no?, del dijous de cendra i tot plegat.
Per tant,
dimecres perdoneu, dijous gras, volia dir. És aquesta setmana, perquè no sé si ho saps, però a Torà, en un poble de la Segarra, perdoneu, del Solsonès.
Quin poble has dit?
Es diu Torà.
Ah.
Es celebra el carnaval, bé, de fet s'ha celebrat aquest cap de setmana.
Què dius ara?
Sí, que és el Ruti la Bruta, perquè som així. Però... No, perquè té una explicació, eh? Però sí que és veritat que sempre...
Us debo una explicació i aquesta explicació que us debo se us va pagar.
Se us va pagar, exacto. Però la qüestió és aquesta, que jo sempre em faig un enrenou amb els dies. Per tant, podem dir que aquesta setmana és quan comença aquest dimecres el carnaval o carnestoltes.
Sí, i m'has fet una tallada aquí de guió brutal. Aleshores, si parlem de Catalunya del carnaval, a part de Torà, esclar, ens ve un topònim únic.
Únic, home.
Ens ha de vindre un topònim que és...
Un topònim, és que ara perquè... Clar.
Sitges! Sitges! En aquesta moderna vila del Garraf hi trobem un restaurant excepcional. Te'n recordes que en Philip Regol parlava, quan vam fer l'entrevista...
Sitges, sí.
La nova revolució culinària serà la sostenibilitat? Mm-hmm. Doncs la Salseta és un exponent excepcional del quilòmetre zero des de fa 34 anys.
Déu-n'hi-do.
Què em diries si et digués que a Sitges trobem un cuiner compromès amb la cultura slow food, sostenibilitat, quilòmetre zero, cuina arrelada al territori, però que veu sense escarafalls de la gastronomia mundial. Així pot oferir ceviche de peix de llotja.
Bo.
Això ja el fa un paio interessant, però no acaba aquí. Que a més és un apassionat de la música, gran especialista en pop japonès i coreà, i locutor de ràdio, avui tenim professional, a Ràdio Sitges, on el podeu escoltar els divendres a les 10 fent el seu Sushi Club. M'encanten els cuiners compromesos, amb personalitat i amb inquietuds. Són uns superherois. Però és molt difícil compaginar la vida de cuiner amb la familiar o amb la vida en general. Ja no diguem tindre altres aficions. Avui us presento...
Estàs parlant de tu també una mica, Pau?
No, avui us presento el mestre, Valentí Montgai. Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies per convidar.
Valentí, benvingut.
Hola.
Què? Escolta, què ens et pots dir d'aquesta selecció? Perquè com hem intentat insinuat directament, no? Ho ha firmat en Pau Gascó, la tria musical. Ai, avui no és d'en Pau,
amb molta classe.
Ha sigut molt difícil triar només 5 cançons.
T'ha posat complicat.
Molt, perquè m'agrada molta música, molt diferent, però dels que més m'agraden és això que estava sonant ara mateix.
Qui és això que estem escoltant?
Els japonesos Pizzicato Five, que malauradament van deixar d'estar units i ara van per lliure, però eren un gran grup.
Doncs vinga, va, escoltem una mica més, va.
Cal dir que si escolteu el programa Sushi Club dels divendres de Ràdio Sitges de Valentí, aprendreu un munt sobre música asiàtica. Eh? És una passada.
Bé, doncs, a veure, el que trobo jo interessant d'això, no, és que a cada país asiàtic hi ha un grup o molts més que ens pot agradar. No,
ah.
No tenim per què quedar-nos amb els grups occidentals, que a Àsia fan bona música, dels estils que a nosaltres ens pot agradar. I aleshores, aquests descobriments setmanals, que per mi ho són, perquè ja veu dir, jo no sóc un entès, jo vaig descobrint a mesura que passen els dies i vaig escoltant novetats musicals per fer el programa, doncs descobreixo música que, escolta, que és una llàstima que no l'hagués conegut, no?
Però, o sigui, allà al mi el concepte a Sushi Club, vull dir, que, no? Vull dir,
està molt bé el nom,
està
eh?
Molt ben triat.
Bueno, bé, perquè en un principi era música només de l'estil de japonesos, aquest Pizzicato Five.
Val.
Passa que aquest grup pertanyia a un estil que es deia el Shibuya Kei, i que va desaparèixer ja quan havia començat a fer el programa, ja no existia el Shibuya Kei, però es tractava de fer un programa al voltant d'aquests estils de música. Que passa que després, amb el temps, he anat incorporant altres països asiàtics que m'han portat també Pizzicato Five, no? Els Pizzicato Five coreans, els... Vull dir, una mica, i anava descobrint per altres països asiàtics que es feia una música...
Però els has escoltat en directe alguna vegada?
No, no. A Espanya van actuar al festival de Benicàssim. Jo no surto mai de Sitges, escolta, està molt bé allà a Sitges.
Home, i tu diràs,
aquí.
I aquesta setmana, no?
No, aquí. Com està el poble de Sitges? Com va? Com està tot?
Doncs enguany el carnaval cau quan hem acabat les neules de Nadal i hem començat a preparar, se'ns ha vingut el carnaval a sobre. I el carnaval, lo bonic del carnaval no és només veure les rues del diumenge a la nit i del dimarts a la nit, sinó l'abans, o sigui... començar a preparar el carnaval. Aquelles colles que preparen coreografies,
que
es reuneixen moltes setmanes abans...
Tal qual.
Clar, i assagen coreografies. Els carrossaires que assagen, que preparen les carrosses, que fan les carrosses, el carrossòdrom, que són unes naus industrials gegants on...
Carrossòdrom?
Carrossòdrom, que fan carrosses als carrossaires. O sigui, les carrosses les fan els carrossaires dintre del carrossòdrom.
Això no teniu a Torà.
Teniu altres coses.
Tot això... crea un precarnaval, que sí, és el bonic del carnaval.
És que, però clar, Valen, és el que estaves explicant, perquè jo pel que sí, el que m'han explicat, això, no? Quant de temps es prepara? Perquè tu deies, però ben bé, o sigui, s'acaba l'edició, no, del carnaval i ja us hi poseu per l'any vinent.
Primer s'ha de pensar el tema de cada colla. Cada colla ha de pensar a veure què es farà. L'organització ha de decidir quina colla organitzarà l'arribo d'en Carnestoltes i el seguici d'en Carnestoltes i la reina, perquè els Sitges són més xulos que ningú, tenim rei i reina.
Sí.
I sa majestat Carnestoltes arriba dijous gras, o sigui, aquest proper
dijous
arriba sa majestat Carnestoltes, que prendrà possessió del poder local i llegirà el predicot, que repassarà tot el poble i a part de l'estranger. I Però dissabte passat va arribar la reina, es va presentar la reina, una gran reina que tenim aquest any.
Ostres, ja la tenim?
Ja la tenim, vull dir que no es para, Sitges no es para.
Què, doncs repassem una mica també la trajectòria del Valen, no?
Bueno, anem directament, perquè jo crec que és una cosa molt interessant. Anem amb el tema de Slow Food.
Vinga, va.
Valentí, què és Slow Food?
Slow Food és una associació d'ecogastrònoms. O sigui, fins que no es van trobar a Itàlia, que va néixer a Itàlia, a l'entorn del Partit Comunista, i quan a la plaça d'Espanya de Roma s'inaugurava un McDonald's i va haver un cert moviment anti-fast food, doncs es va crear Slow Food, i encapçalat per Carlo Petrini, i era una gent que considerava doncs, que la gastronomia, que és còmplice d'una forma d'elaborar productes de la indústria alimentària que està malmetent els terrenys, està malmetent el planeta, amb molts temes diferents, i que en aquella època, si tots dèiem la paraula gastrònom, ens venia al cap a un home amb una panxa portentosa, amb un puro, menjant-se un peix en risc d'extinció sense tenir cap remordiment de consciència.
No?
Aleshores, Slow Food, capçada pel Carlo Petrini, va propugnar una nova gastronomia que principalment consistia en una filosofia que deia que els productes havien de ser bons, havien de produir-nos plaer a l'hora de menjar-los, havien de ser nets, perquè quan es produïssin no havien de contaminar el medi ambient, i havien de ser justos, perquè qui manté la biodiversitat local són els petits productors. I per fer-ho han de rebre una retribució justa per continuar fent la seva feina. I bàsicament Slow Food és això. És la defensa del petit productor que defensa doncs, la biodiversitat local.
I d'aquí d'aquesta manera que vosaltres ho vau veure clar, no? Vale? Em van dir això cap a Sitges, no? Cap a...
Sí.
Com va anar això?
Va anar...
Sí, el Valen és un visionari, perquè ara que està molt de moda el K-pop i el J-pop i tot això, però...
I Pau, perdona, eh? Però el que estem escoltant, que no hem fet res... O sigui, Paula, pots pujar una mica més, si us plau?
Tyler.
Qui és aquesta meravella?
Aquesta meravella és un britànic que se'n va colar al Sushi Club, perquè no sé per què a vegades em colen grups de qualsevol punt del món que no tenen res a veure amb Àsia, però no sé per què, no?
Vull dir,
perquè els algoritmes aquests d'internet i dic, ostres, això és fabulós. Sí, no el coneixia. Per mi és el Jamiroquai del segle XXI. És un britànic bestial. Se fa una música, aquesta precisament és mig temps, no? Però té música funky per ballar, vull dir, és molt... M'encanta.
Molt elegant, trobo, sí. No sé.
Doncs al mateix temps que amb música és un visionari, amb gastronomia també ho és el fet d'apropar-se a un moviment com l'Slow Food, que ara possiblement podríem dir que és més trendy, però moltes de les premisses que Slow Food va propugnar, jo els vaig començar a conèixer fa 15 anys i suposo que ja devies estar bastant emmerdat amb aquest col·lectiu, però proposaven coses tan trobem lògiques ara, que és com no menjar peixos sobreexplotats i fer servir espècies més, no diré exòtiques, no exòtiques, però estranys, no? amb menys valor. No? Deixar de comprar tant de lluç i salmó i tonyina i començar a comprar bròtoles i cintes i altres peixos. Això fa 15 anys era super revolucionari. Ara ho tenim tots perfectament assimilat o intentem comprar aquest discurs. O la cuina d'estacionalitat. No entenem que un restaurant avui no tingui un canvi de carta adequat a les estacions de l'any. No? I això no és tan vell, fa molt poc relativament. I ara totes aquestes mogudes han sigut adaptades de discursos que una mica van començar per la cultura Slow Food. I crec que s'ha de ressaltar que són grans victòries.
Clar, aquestes grans victòries que han costat portar a terme. Valen, explica'ns-ho això, no?
Bé, sí que ha costat perquè en molt poc temps ens hem allunyat de la producció d'aliments. Perquè si cadascun de nosaltres fem l'exercici de mirar enrere generacionalment, no hi ha més d'una generació que estava en contacte amb la terra, com a molt dos. No sé, el meu pare venia d'un poble rural i la meva mare també. Vull dir, jo no he de mirar enrere gaire. I es feien les coses de la manera que propugna Slow Food. Vull dir que... però aquest poc temps que hi ha hagut d'espai, ostres, és que s'ha canviat molt el món i cap a malament. Cap a malament. Estem... Hi ha el canvi climàtic. Escolta'm, el canvi climàtic, a part de la contaminació, es deu... Perquè ara tothom, quan li posi un tallat però en llet de soja, escolta, mira d'on ve la soja, perquè potser estan deforestant l'Amazones per culpa d'aquesta llet de soja, que sobretot es fa per alimentar animals, per fer pinso, potser. Però el canvi climàtic ve per la deforestació de l'Amazones, per exemple, i ja s'està afectant molt. Doncs, hosti, ojo, no és més racional preocupar-nos per aquestes coses, perquè de tot el que fem durant el dia, l'alimentació és el més important que fem. Sí, igual, si portem un iPhone o si portem un Samsung.
Sí, sí, sí.
Però,
sí.
O si portem una samarreta d'una marca o d'una altra, uns pantalons. Però aliment, l'aliment determinarà la nostra salut.
Quan vaig demanar-li al Valentí que vingués a la ràdio, va dir, el que tu diguis, Pau!
Sí?
Va ser molt maco. Sí? Diu, però no parlaré de política. Dic, home, dic, parlar de menjar es parla de política.
Bona.
Ah, i això
bona,
és veritat.
Aquesta.
Aquí el vaig enganxar.
Sí, sí, sí.
Escolta'm, Valentí, el tema del quilòmetre zero. Quilòmetre. Què és quilòmetre zero?
Quilòmetre zero és molt fàcil. És consumir allò que tens més a prop. Si al teu poble hi ha un horta que fa carxofes, doncs no les vagis a comprar de 100 quilòmetres, consumeix aquesta. Si t'agrada un producte que no es produeix al teu poble, doncs vés més lluny a buscar. Això és el quilòmetre zero. No és res radical, és algo racional.
Però no vol dir que haguem de menjar només els herbes que surten aquí a l'espai industrial, no? Podem comprar d'aquí del parc agrari...
Jo que admiro la música asiàtica, escolta, m'encanten les espècies asiàtiques, la cúrcuma, el gingebre... Catalunya ja ho admirava, això. La cuina clàssica catalana de l'edat mitja, els receptaris estan plens de gingebre. Vull dir que no som cap descobridors de res, però aquestes espècies alegren la cuina per mi, no? I jo no m'hi nego a menjar-les, a utilitzar-les.
Explica'm una mica, perquè a mi m'està entrant la curiositat i suposo que molts oients també, Pau Gascó, per què ens ho fas això? Ara voldrem anar a la salseta, però de cap. Ah. Valent, explica'ns una mica, no? Perquè fa 34 anys ja, no? Que esteu a Sitges.
Sí, vam inaugurar en un local, tota la família, amb el meu pare, lògicament, que era barber en el mateix local, teníem una botiga de souvenirs.
Ojo, ojo. El meu pare va ser el primer barber, la primera peluqueria unisex de Sitges.
Sí. Unisex en el sentit de que en el mateix local es feien homes i dones.
Exacte.
Els que feien, els perruquers feien dones, sí. I els barbers feien homes. I venia gent de tota la comarca a tallar-se el cabell. En aquelles èpoques que Sitges era centre d'oci nocturn, venien, maqueaven, allò que... I es quedaven a sopar a Sitges i després sortien de marxa. L'Atlàntida, el 2 de maig...
Home,
de
l'Atlàntida. I com es deia la perruqueria?
Com mon pare i com jo. Valentí.
No, clar. Sí. I llavors com va derivar això?
Bé, perquè als fills no ens agradava aquest negoci, i a Sitges, si tampoc ens agradava estudiar, doncs vam dedicar-nos a l'hostaleria.
El seu germà és qui porta la sala.
Sí, és un restaurant familiar, i bé, allà doncs, fa 34 anys que estem. Vam inaugurar un divendres de carnaval de fa 34...
Què dius?
Aquest divendres de carnaval farà 34 anys.
Però... El divendres de Carnaval no cau sempre amb la mateixa data. De fet, no cau mai amb la mateixa data.
No.
Bueno, sí, cada 19 anys, em sembla que és.
Avui et veig amb el calendari al cap, 100%.
Avui he fet matemàtiques. No, clar. Però és que quan m'ho ha dit, dic, clar, divendres sant, però divendres sant no coincideix mai. I aleshores, què celebres? Perquè quin dia va ser, m'ho has dit, i m'ha encantat.
Va ser el 23F de l'any 90.
Ostres.
Clar, què tries? Celebrar-ho el 23F o el divendres de Carnestoltes? I diu, divendres de Carnestoltes.
I què és més? O sigui, quins són? Explica'ns una mica, no? El que es menja la salsa.
Mira, ara coincideix per Carnaval que el menjar per excel·lència del Carnaval, no oblidem mai, és el xató. I concretament les xatonades. Hi ha unes entitats centrals a Sitges que porten el pes del Carnaval des del segle XIX, I dimecres de cendra i dijous gras es menja xatonada. La xatonada està formada per un primer plat, que és el xató, El xató és la salsa i és l'amanida. L'amanida de bacallà, tonyina salada...
tonyina de sorra. Tonyina de sorra.
Salada, escarola, perquè és l'època central de la temporada de l'escarola, que vol molta fred. Anxoves, olives arbequines, la salsa, feta amb ametlles, alguns hi fiquen avellanes també, oli d'oliva, vinagre, bueno, la salsa, que tots coneixem. I de segon es menja un assortiment de truites. Normalment truita de carxofes, truita de botifarra d'ou amb mongetes del ganxet, per exemple, i truita de patata o truita de pèsols, el que vulgui. Algunes vegades, en lloc d'aquest assortiment de truites, es fa carn amb pèsols, fricandó, amb pèsols, i de postre, la coca de llardons, indiscutible. Això són les xatonades que es mengen per carnaval, per exemple. Olé. I, bueno, m'he desviat de la salseta, però també fem xató tot l'any.
Si no vols fer màrqueting, que si no vols vendre al restaurant, no cal,
És igual, el xató... Sitges,
però és el plat estrella, no entenc, o no?
El plat estrella, sí, perquè clar, si poses a la carta xató de Sitges... Bé, bueno, nosaltres fiquem xató perquè no volem problemes amb Vilanova. Perquè Vilanova també...
Quin poble és això?
Allà, al costat.
No ho conec, no em sona.
Al costat. A Vilanova també fan xató, el fan diferent una mica, però fan un bon xató i fan un bon carnaval, molt diferent del de Sitges.
Sí.
La Sitges és més de pit i cuixa, no? Els actes centrals diumenge, al vespre nit i dimarts, ja va a Vilanova, les comparses de Vilanova, el diumenge, amb les batalles de Carmels, que val a dir que fins a la República a Sitges també es feien comparses, però eren diferents. Les rues eren per la tarda, eren quatre carrosses i ja està. A Sitges les comparses es feien a la nit, i consistia en una rivalitat a mort entre el Retiro i Prado, que és on sempre s'ha fet el Festival de Cinema Fantàstic, que ja tothom coneixia més. Doncs aquestes entitats tenen el pes del carnaval i feien les comparses i rivalitzaven en nombre de parelles. A veure, qui treia més parelles? I anaven uns espies d'una entitat, comptaven les parelles a l'altra, dic, hosti, 89, nosaltres som 87, anaven, tornaven a l'entitat, agafaven un llençol o el que fos i disfressaven a dos més per igualar el nombre de parelles o per superar. I llavors, quan es trobaven per alguna plaça, les dues comparses, amb músiques corresponents, llavors s'hostiaven amb carmels, amb llaminadures que tiraven de gràcies, no sé què feien d'aquella època.
Una campura, no? Sí, una batalla allà.
Una batalla.
Allà ja va néixer el cinema fantàstic.
Però després va venir la Guerra Civil, es van aturar els carnavals i quan es van recuperar, no sé per què, però el primer any, l'any 76, es va recuperar amb comparses, però ja l'any següent ja hi havia carrosses. Es va fer com una fusió i fins a arribar amb una evolució molt ràpida al que és avui el Carnaval de Sitges.
Ai, doncs, i a la salseta quina música sona? Perquè ara ja...
Això és cosa del disc jockey amb un germà, la salseta. Jo no pinto res. Jo estic a la cuina, ja prou feina tinc. Jo sóc el cuiner.
Et pots creure que no em posi la música?
No.
No, no, no.
No pot ser això. I'll say goodbye to all my sorrow, and by tomorrow I'll be on my way.
I guess the Lord must be in New York City. Aquesta història de perdó i de I guess the Lord would be, o sigui, que pots començar de zero en un altre lloc, en un altre
punt. S'ha agradat en tu aquesta.
Sí, aquesta
perquè,
sí.
A veure, però expliquem, no? Què estem escoltant ara?
Mira, vale. jo estem escoltant el Harry Nilsson, però jo no tinc
ni idea
d'anglès. Això en Pau és un crac. Ah. Però aquesta cançó m'agrada perquè el Harry Nilsson va patir molt, va ser un gran creador, però tothom el coneixem per l'Everybody's Talking, que no era seva, la banda sonora de Cowboy de Medianoche, no? Midnight Cowboy, però no era seva aquesta cançó. En canvi, aquesta cançó, per mi, jo crec que era una rèplica de jo també sé fer música com aquesta. Aquesta cançó s'assembla.
Sí, totalment.
I després, quan va fer alguna cosa més comercial, que era el que més, una altra cançó més comercial, que tothom llavors el va conèixer molt, no? Però era un home com una mica... no sé, introvertit i que no mai estava satisfet, no? I era un geni per mi, va fer un fotimer de cançons boníssimes i he volgut homenatjar-lo amb aquesta cançó.
Perdona, quina era la cançó? Ara potser m'estic confonent, però no era Harry Nilsson també, que va haver una polèmica, no? De quina era la cançó que deien que ell va reivindicar que era seva i que va ser...
No, tu confons amb el George Harrison, no. Amb My Sweet Lord.
Espera't,
que ja existia. O Harry Nilsson potser també.
No ho sé, no ho sé, Valent, deixa'm-ho mirar perquè... No. Jo, per acabar, Pau, no sé si vols afegir alguna cosa més, però, clar, la pregunta seria és que el Valentí a Montgai, o sigui, és una persona tan polifacètica...
Total.
Que
això ser... no faig res bé, perquè toco massa estic. Jo soc un tastaulletes. No sé de res de res, sí. Però...
Clar,
és al·lucinada les tecles que arriba a tocar. Una passada. O sigui, mira, Vanessa, Carrasquilla, li he dit, mira, la Vanessa és la de xarxes i m'ha ensenyat l'Instagram. Quants comptes d'Instagram portes?
Uns quants.
Quants en portes? Quants en portes?
Sí, un número, un número.
Slow Food, dos. Slow Food del Garraf, Slow Food Catalunya, porto el de la Salseta, porto el meu, porto el de Ràdio Sitges, el de Sitges Televisió, que també estem ara fent cosetes, fem algun reportatge amb Sitges Televisió. I això, doncs, passau a Facebook i passau al Twitter.
Imagina't.
Clar, és que jo els
molta
que són,
feinada,
els
diu
que
la Vanessa,
cuiners,
això és molta
autònom,
feinada.
Cuiner, i a més tindrà temps per fer tot això.
Mira, saps quina cançó et deia Without You, de, que canta Maria Carey?
Sí, ah, bueno,
és
Without
ell, no?
You és d'ell.
És de Harry
sí,
Nelson.
Sí, i és la cançó quasi més coneguda d'ell, que a ell no era la que més li agradava. Bueno, ja acostuma a passar això amb els músics, no? Però Harry Nelson era un compositor increïble. Era molt amic del John Lennon, i tal, però bueno... Vaig veure un reportatge d'ell i sí, explicava una mica la seva vida.
Doncs gràcies per haver vingut avui aquí.
Un plaer.
Valentí, si o no, Pau, moltes gràcies per portar-nos al Valentí de la Salseta.
Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de conèixer-lo. Si no, li queda raro dir, vine a Barcelona que vull conèixer. Llavors li dic, vine a Barcelona i posem-la a la ràdio. Llavors ja, tot és l'excusa.
Ai, Pau, et veig molt feliç avui, eh? O sigui, senyal que et feia molta il·lusió i molt goig,
sí,
no?, tenir-lo aquí avui. Que vagi molt bé el carnaval, Valent, que vagi molt bé les festes i hi ha moltes ganes d'anar a la Salseta a veure-us. Guita'l, mira, la Maria Carey, que no era de la Maria Carey, eh? És aquesta, eh? Reimítiquem, que és de Harry Nilsson. La va arribar a cantar ell o no?
Sí, sí, i tant. Sí, sí.
Bueno, escolta, ho deixem aquí, no tenim temps per més, nois. Gràcies per aquesta bona teca.
Ràdio Estel